Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en l'edició de la Taula de l'Evangeli, en la que avui escoltarem i comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, el 6è de durant l'any. I per a fer-ho, contem amb la col·laboració imprescindible dels nostres tertulians. Avui són els estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, amb Maria Teresa Manrique, mossèn Fermí Casal i mossèn Joan Pereira. De seguida els hi presentem, però els recordem que avui a l'Església fem la col·lecta de la campanya contra la fam en el món. Presentem, doncs, ja Maria Teresa Manrique, que és biòloga i membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes. Què tal?
Molt bé, i Déu us guarda a tots.
Gràcies. Mossèn Fermí Casal és rector de tres parròquies de l'Urgellet. Això és Bisbat d'Urgell. A Pla de Sant Tirs, quina més?
Perquè els tinguem presents. I
la parròquia d'Hortó.
I una miqueta també, aquí la Seu.
També, no? Sí, celebra també aquí a la nostra ciutat. Molt bé, mossèn Joan Pereira és rector del Santuari de la Mare de Déu de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Contents també de tenir-lo aquí entre nosaltres.
Moltes gràcies.
Faltaria més. Encantats.
És una vall molt bonica, la Vall de Ribes.
Sí, sí.
I
sí,
amb el Santuari de Núria. Sí, sí.
Sobretot a la primavera i a l'estiu. I a la tardor també.
Planoles, campelles, pardines, etc. Ara no cal que les digui totes.
Molt bé, amics i amigues, els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara la taula de l'Evangeli setmanalment per a vostès. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de durant l'any és del llibre del Levític i del capítol 13.
El Senyor digué a Moisés i a Aaron: si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aaron o a un dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra han d'anar escabellats, amb els vestits esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: impur, impur. Mentre el mal persisteixi, són impurs i han de viure sols, fora del campament.
Una prescripció de la normativa del Levític sobre la puresa. La lepra era una malaltia particularment impura i per això aquestes instruccions vers els qui la patien, que eren, per altra banda, marginats per la comunitat també. Per aquest
Ens
motiu.
Costa molt avui dia entendre tot aquest món d'impuresa i malaltia. Ara una persona malalta s'intenta curar-la i que s'integri a la societat el màxim possible. Sí. Però en el cas dels leprosos era precisament el contrari. Eren signe precisament del pecat. I aleshores se'ls treia fora dels pobles, feien una colònia d'infrahumans, un estigma social, però com si fos Déu que els tragués a fora. O sigui, realment simbolitzava un dolor indescriptible, tant moral com físic, de ser rebutjat, doncs, dels homes i Déu per culpa d'un pecat que potser havia fet el teu pare o el teu avi o el teu besavi.
Sí. Uh-huh. I signe de pecat i signe de càstig, per allò que s'havia comès.
D'impuresa, sí.
D'impuresa.
És fàcil de comprendre que actuessin així. La lepra era un malson terrible. Trobar-se amb la lepra, contagiar-se, vol dir prendre el bitllet cap a la mort i a través d'un camí terrible. Però des d'un punt de vista cristià, aquest text ens deixa el cor una miqueta pensit, perquè sembla que aquí només hi ha l'obsessió d'establir un cordó sanitari. I nosaltres preguntem: i els malalts què? Està bé el cordó sanitari, però els malalts què? L'Evangeli donarà respostes. I
també l'aïllament social al que estaven sotmesos també s'entén perquè ni en aquella època ni havia ni els mitjans que tenim ara per curar la lepra, ni havia les circumstàncies, és a dir, que era, tenia un sentit religiós, però també tenia un sentit com sanitari, en el sentit de que si no era un contagi continu.
Sí, però el més tràgic és que s'agafa una malaltia i s'hi dona un sentit com si fos Déu que l'hagués castigat. No?
Això sí.
Jo penso que això està una mica en el subconscient dels pobles i fins i tot avui. Vull dir, una persona que, pel que sigui, que no ens interessa, se la margina. Avui dia és curiós que es donen noms, això no? Es dona el nom del mobbing i aquestes paraules angleses que han posat nom a situacions realment que són molt doloroses per a algunes persones, no? Que són perseguides, per exemple, a les classes, als nens, no? Allò que passava abans, que se li agafava mania a un nen, i vinga, i tots, vinga, a l'hora del pati, que li fumia un clatallot. Ara,
jo estàs fent-ho, Joan, jo penso que és molt important fer desembarcar la paraula de Déu avui. Aquest problema que comentem de la lepra, avui li podríem donar altres noms a una mateixa música. El drama dels emigrants. Avui farem la col·lecta a totes les esglésies, la col·lecta contra la fam. Els emigrants tenen que veure amb la fam. Són gent que han fugit de països on no hi ha mitjans de viure, que han arribat a les platges d'Europa, on també tenim una crisi econòmica, i nosaltres també podem tenir l'obsessió d'establir cordons sanitaris. Uh-huh. Però ells també són el nostre germà.
Sí, sí, sí.
No ens en podem desentendre. I fins i tot la crisi econòmica a Europa, també parlen del cordó sanitari de cara a Grècia, de cara a Itàlia o de cara a Espanya, però o tots som Europa o, si no, el problema no tindrà solució.
Bé, anem a escoltar la segona lectura, a veure si ens dona alguna de solució a allò que planteja mossèn Fermí. És una lectura de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 10.
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d'escàndol ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l'Església de Déu, tal com faig jo, que en tot procuro d'adaptar-me a tots i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres perquè se salvin. Seguiu el meu exemple tal com jo segueixo el de Crist.
Pau continua posant als corintis l'exemple del seu actuar com a cristià. Sens dubte que són consells perquè reflexionem i valorem, també avui dia, nosaltres cristians d'aquest segle XXI, la nostra pròpia conducta de seguidors de Jesucrist. Mm. Va per a tots, això, eh? No és només en aquella època, Sant Pau, s'entén.
Sí, 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 sí. Aquí veig una cosa al principi que hem escoltat, que diu, mengeu o bebeu o feu alguna altra cosa, feu per glòria de Déu. Jo crec que això és molt important. És a dir, és com una decisió de la persona que cal actualitzar cada dia de fer-ho tot per la glòria de Déu.
Però què vol dir això, fer-ho tot per la glòria de Déu?
Doncs mira, fer-ho per tot... Si tu fas les coses per la glòria de Déu, en el que es veu és sobretot en l'ambient que crees. Els elements que tu poses a l'abast de tothom perquè els visqui bé, perquè la gent estigui contenta, que hi hagi fraternitat, que hi hagi concòrdia. Però això, perquè diu, mengeu o bebeu o feu alguna altra cosa. En tot el que fem, estarem fent un àpat, estarem veient un partit de futbol, fem una excursió, fem una reunió a la parròquia, fem una celebració, tot queda
impregnat. Jo voldria col·laborar a la resposta a la pregunta que ha fet la Maria Teresa, que ha dit, què vol dir això de fer glòria de Déu? Sant Tomàs, quan s'hi pregunta què és pecat, ell diu, nosaltres ofenem a Déu quan ofenem els germans. Uh-huh. I gairebé només sabem que ofenem a Déu quan hem ofès els germans. Doncs també aquí actuar, només sabem que ofenem a Déu. Actuem, proclamem la glòria de Déu quan realment ajudem a fer gran el món de la gent que tenim al costat. Uh-huh. Hi ha un sant pare que es diu Irineu, del segle II, que va dir una paraula que és molt important que no hem d'oblidar mai. La glòria de Déu és la vida dels homes, com fem gran la vida dels homes, també fem gran la glòria de Déu.
Es veu molt en aquesta carta de Sant Pau d'aquesta consciència sublim de la dignitat humana. Tot el que és humà ha de ser fet, doncs, amb aquesta gran consciència d'aquesta glòria de Déu. Però és que glòria de Déu vol dir el bé dels homes, no? La grandesa humana, també, no? Sant Pau va ser realment un capdavanter, eh? Era un revolucionari, vull dir, Sant Pau, en el sentit que donava uns criteris d'actuar i de mesurar les coses totalment diferents del que hi havia a la seva societat. I això li va venir del coneixement de Crist. És a dir, conèixer el Crist, estimar el Crist, et fa obrir el cor a totes les dimensions humanes de l'existència.
De la seva conversió, encara tenim fresca la memòria de la conversió de Sant Pau, i Sant Pau estava preocupat per Déu, però la seva fe de jueu la vivia com una mena de tancament en ell mateix. El dia que va trobar Crist, l'experiència de Crist la va veure com una apertura a tothom. I ell li diu: m'he fet jueu amb els jueus, grec amb els grecs, romà amb els romans, esclau amb els esclaus, lliure amb els lliures, tot per a tots, per guanyar-ne alguns a Crist. Era l'home obert per excel·lència.
I aquesta experiència de Crist el feia capaç d'adaptar-se a tothom.
Això està molt bé, eh?
Digues.
Sí, perquè que després diu, no fas el que em convé, sinó el que convé als altres. És a dir, és com tenir una mirada sempre cap al tu, sempre cap a l'altre. Què necessita l'altre? Però en cada moment del dia t'ho vas preguntant, no? Què necessita? Què li convé? Que el farà més content? Que el farà més feliç? I després, aquesta vella constant, que això demana un continu oblit d'un mateix. És a dir, oblidar-te de tu mateix del tot i de pujar-te al tu contínuament.
Jo diria que aquest adaptar-se a tots també ho ha de viure l'home i la dona, no? Que moltes vegades els problemes que hi ha en els matrimonis, a les famílies, és precisament perquè no ens adaptem, que l'home no s'adapta a la dona i la dona no s'adapta a l'home. I ens fem servir mútuament pels nostres propis, podríem dir, interessos, no? L'home i la dona. Jo penso que també és molt aplicable a la vida de parella, que es diu avui, no? Perquè
I viure pels altres fa feliços. Jo no fa gaire temps amb un home em va dir: des de que em vaig casar no he fet més que treballar fins a on he pogut pels meus fills. Treballar, donar-los carrera. Però sóc feliç perquè els he portat endavant. I moltes dones de les nostres famílies, del matí al vespre, amb jornades llarguíssimes, ho fan, treballen pensant en el marit, pensant en els fills, pensant en tots, i per això les dones són felices i fan feliços a la gent. Perquè només quan un és tot per a tots, és feliç i fa feliç als altres.
Molt bé, doncs, si no hi ha res més, i us proposo que continuem endavant, tot i que s'ha fet breu aquest comentari. Els hi sembla que passem a l'Evangeli ja? Va bé?
Sí, volen... No, jo aquí hi ha una cosa que diu Sant Pau.
Digui.
Que Sant Pau diu: seguiu el meu exemple, no?
Ah, sí.
Seguiu el meu exemple, és a dir, que per poder dir això una mica has d'estar convençut d'una cosa que no és només teva, no? O sigui, has d'estar convençut que portes un missatge, no?, pels altres, i això ho poden dir d'alguna manera poques persones a la vida, no? Seguiu el meu exemple. Jo estic pensant en Gandhi, estic pensant, doncs, en tantes persones que han donat la seva vida pel seu poble i que han arribat a un punt d'aquesta gran seguretat interior, que ells són un referent pels altres, no? Jesús també ho deia, això, no?
Seguiu el meu exemple tal com jo segueixo el de Crist. Crist era el referent de Pau. Crist va fer gran el cor de Pau. I trobar l'Evangeli, l'Església que troba l'Evangeli, sempre es troba amb ella mateixa.
Molt bé, doncs gràcies. Havia acabat vostè, mossèn Joan? Sí. D'acord. Doncs vinga, els proposo de que continuem endavant i escoltar l'Evangeli. Va bé? Sí. Un Evangeli de Sant Marc i del capítol primer, com setmanes passades també.
En aquell temps es presenta a Jesús un leprós, s'agenolla i li diu suplicant-lo:
si voleu, em podeu purificar.
Jesús, compadit, el tocà amb la mà i li digué:
sí que ho vull, queda pur.
A l'instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d'anar-se a fer examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n'anà, començà a proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer per tot arreu, tant que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se fora en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.
Contemplàvem a la primera lectura la marginació que patien els portadors de la lepra. I a l'Evangeli hem escoltat com Jesús purifica un leprós, un marginat, i el reintegra a la societat. Què ens diu aquesta lectura per nosaltres avui?
La maledicció es torna benedicció. Quan hom s'adreça a Crist i diu: si voleu, em podeu purificar, si voleu. Volguem dir, reconeixent que depèn del voler de Déu. No és un dret. No? Purifiqueu-me. No. Si voleu, em podeu purificar. I aquesta escena del leprós, doncs, és la meravella de veure restituïda la imatge de la santedat en els éssers humans, no? Som fets a imatge de Déu i cada persona hauria de ser un reflex de la santedat de Déu. És que de vegades és que compreguem amb rodes de molina aquest món. O sigui, veiem tanta mena de persones degradades o simplement desgraciades, i és que sempre que mirem una persona hauríem de veure aquesta vocació a la santedat.
Clar.
A ser plenament feliç, a tenir salut, a tenir alegria, a tenir, sobretot, felicitat interior, no? I en aquest evangeli, doncs, es veu això, que aquell que era, doncs, la víctima de tothom, fins i tot de Déu, doncs queda restablert, no?
És que m'ha impressionat molt aquesta actitud del leprós d'humilitat i de fe. És a dir, com tu has dit, que no li exigeix a Jesús, no? I al mateix temps també aquest gest de Jesús, perquè diu el tocar. Clar, els leprosos eren impurs, intocables, és a dir, en canvi Jesús té aquest gest tan humà i tan bonic de que el toca, no? I el guareix. I realment, en aquest guariment li retorna la perfecta salut, perfecta en el sentit que no és només física, sinó aquest home, en ser restituït en la seva aquesta santedat que tots estem cridats, que el ser restituït, doncs, hauria tenir una felicitat i una alegria immensa.
Avui celebrem el dia de la col·lecta contra la fam, de la lluita contra la fam, i casa molt bé amb aquest evangeli sobre el qual estem reflexionant. Imagineu-vos, fa poc que hem reflexionat sobre la primera lectura, que Jesús s'hagués dedicat simplement a establir un cordó sanitari, que no se'ns atansen els leprosos. Doncs Déu encara no ens hauria visitat. O ens hauria visitat a mitges. Jesús, que és el referent de l'amor de Déu, es compromet a fons i s'atansa els leprosos i els cura. La lletra canvia, avui la lepra no és cap malson, però els problemes de la humanitat sí que ho són. Avui tenim el problema immens de la pobresa. Milions i milions de persones que viuen en la pobresa, que no podran rebre una instrucció, que no podran ser curats de les malalties, molts nens que moriran els primers anys, i és la lepra d'avui. Si nosaltres ens desentenem d'aquesta gent del tercer món, doncs nosaltres no seguim a Jesús. I, per tant, nosaltres també hem de fer la seva aportació. Jesús va curar el leprós, Jesús li va donar la mà, i avui vol dir que tots nosaltres ens hem de sentir germans de tots els que pateixen els 5 continents. La lluita contra la lepra, en forma de mans unides, va ser com una ONG cristiana que va néixer al nostre país, s'ha estès per tot el país, i ara cada any aporte solucions concretes amb els països del Tercer Món. Ens hi hem de comprometre.
Aquesta acció, no?, en favor de... contra la fam i a favor dels pobles més desafavorits, però jo veig que comença, doncs, seguint l'exemple aquest de l'Evangeli, no?, que comença sentint-se guarit, sabent-se guarit. És a dir, a mesura que un es guareix el contacte amb Jesús, perquè sembla que Jesús, doncs, li trenca aquestes fronteres, doncs aleshores es posa a proclamar davant la gent. O sigui, jo penso que si fóssim més cristians seríem molt més solidaris.
I
després, si guarim els altres, sí, al mateix temps ens guarim a nosaltres mateixos.
Sí,
En un dels pobles que jo serveixo hi ha una metgessa encara a mitja edat que ha passat alguns anys en països del Tercer Món ajudant gratuïtament a la gent més necessitada. Dius, he fet algun servei, però he curat la meva ànima per sempre. La gent que s'han atençat als pobres i els han donat la mà són sempre persones diferents.
És que tots necessitem ser guarits d'alguna cosa. És a dir, no només aquells que tenen situacions extremes, sinó que tots nosaltres tenim aquesta necessitat de ser guarits. I per ser guarits també necessitem dels altres, perquè no ens podem alliberar nosaltres mateixos.
Necessitem ser guarits a vegades també de l'orgull de quan fem el bé.
També.
Perquè quan un de vegades és molt bo, també s'enorgulleix. No? Jo veig que Jesús, amb aquest gest que fa de tocar el leprós... clar, tocar el leprós vol dir contagiar-se no solament de la malaltia, potser, sinó de la seva impuresa. I això ho lligo amb la lectura que hem sentit de Sant Pau, no? Procuro adaptar-me a tots. És a dir, el cristià va al món ficant-s'hi, no? Mullant-se, contaminant-se.
Sí.
Perquè sap que dins seu, doncs, no es pot...
Una altra lepra ben concreta del món d'avui, perdoneu que li digui lepra, és, d'alguna manera, l'allunyament de Déu, l'agnosticisme o l'ateisme. Jo vaig passar una colla d'anys a Itàlia, 5 o 6, i vaig arribar a conèixer Agustí Gemelli, que és el fundador de la Universitat del Sagrat Cor de Milán. Ell era ateu. El dia que a través d'un metge catòlic va descobrir la fe cristiana i es va il·luminar el seu horitzó, va sentir com una malaurança que hi hagués gent que no coneguessin a Déu. I a partir de llavors va dedicar tota la seva vida a fundar i a dotar aquesta universitat perquè la gent de carrera coneguessin tots els valors humans i tot el valor de la ciència, però en el context de Déu. I aquesta universitat ha donat a Itàlia una quantitat de professors de filosofia, de metges, de periodistes, de polítics, que fa que Itàlia, en alguns aspectes, tingui un horitzó que nosaltres aquí a Espanya, un horitzó cristià que aquí a Espanya no tenim. Agustí Gemelli es va comprometre. Jo li vaig sentir dir una paraula que encara me'n recordo, la va dir en italià, però en italià aquí no. Va dir, avui es diu que la joventut que tenim és una joventut cremada. I ell va dir, però jo puc dir que si ens hi atencem per transformar-la, es converteix en una joventut capaç de ser abrusadora. No cremada, sinó abrusadora.
Sí, molt bé. També m'ha cridat l'atenció que l'actitud que té el leprós després, que és que ell no fa cas de Jesús, de que no digui res a ningú, sinó al contrari, que comença a explicar-ho a tothom, a dir-ho...
Es torna desobedient,
però jo crec que Jesús ja hi comptava amb això, no? Jo crec que un dels signes de que, com deia abans, de que necessitem ser alliberats, de que som alliberats, és que necessitem explicar aquest alliberament i també amb aquest desig de que els altres siguin alliberats, no?
Que jo penso que sentir que un altre ha traspassat aquesta barrera de la teva impuresa, és a dir, que s'ha embrutat, per dir, no?, perquè t'estima, és el que et fa transcendir, aleshores, els límits, no?, i et fa, doncs, fer com aquest leprós que desobeeix el mateix Jesús, que li diu no diguis res, i es posa a cridar-ho, és a dir, ja transgredeix És a dir, com que han transgredit en tu...
Això potser Jesús ho deia en un altre context perquè no volia que es creés un excessiu de triomfalisme, perquè potser Jesús pensa molt bé que el bé no ha de fer soroll perquè el soroll no fa bé. I ell volia fer feina, però els triomfalismes a vegades ens desvien del bé que s'ha de fer. No sé si anàvem per aquí les coses.
Sí, el fet és que com deia el mateix Jesús, diu qui no recull escampa, no? És a dir, sí, sí, que tothom qui d'alguna manera proclama el regne de Déu, doncs benvingut, no?
I tu, Joan, has dit una cosa que has dit que embrutar-se. Jo dic que la gent que s'estimen no tenen por d'enfangar-se per desenfangar els altres.
Sí, 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 sí.
Sant Pau va arribar a dir que Jesús s'havia fet pecat per treure'ns del pecat.
Sense pecar.
Molt bé, doncs fins aquí els comentaris d'aquesta litúrgia del diumenge 6 de durant l'any, que és el que celebrem avui. Gràcies, amics i amigues de la Taula de l'Angeli, per haver-nos sintonitzat. Ja sabem que us esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Agraïm als nostres contertulians la presència al programa, sense la qual era impossible fer aquests comentaris. Gràcies, mossèn Joan Pereira.
Sí, sense tu, Maria, tampoc,
Però jo no faig comentaris, normalment. Gràcies, Maria Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Fermí Casal.
Gràcies, Maria, i gràcies als apòstols de la vall de Ribes i de Núria.
I també recordar-los, amics i amigues, que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, que ens fan arribar com sempre, i els demanem que continuem fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. I també ens trobaran al Facebook. Ja saben que els esperem la setmana vinent. No hi faltin, sisplau. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.